Bona nit, són les 9. L'Ajuntament de Barcelona va organitzar dimecres passat un sorteig per donar 1.509 pisos. Els sol·licitants eren 54.400. Aquesta desproporció indica ja el problema de l'habitatge en unes ciutats que han vist com el preu de la vivenda anava pujant molt per damunt dels salaris. La notícia d'avui és que sembla ser que en el sorteig fet davant de notari, el notari es va equivocar de tal manera que una de les persones que tenia dret al pis potser es quedi sense. No es tracta que aquesta notícia sigui en ella mateixa molt important, però sí que és simptomàtic el recurs cada vegada més habitual al sorteig per dirimir la diferència entre oferta i demanda. En aquest cas es tracta d'un dret fonamental, com és l'habitatge en la seva vessant pública. Però no és l'únic. A vegades es tracta d'unes beques universitàries, d'un centre escolar o d'un centre de grau superior. En el cas dels empats a punts i a mèrits, el sorteig s'efectua potser amb una frivolitat excessiva per escometre una qüestió que pot acabar condicionant la nostra vida. Vaja, que l'anomenat estat del benestar, en comptes d'adequar polítiques públiques tendents a donar a qui més ho necessita, es lliuri en mans de l'atzar com si l'atzar fos, per la seva virtut automàtica, una exaltació de les eines democràtiques, home, fa una mica de riure. L'exaltació de l'atzar, és a dir, del sorteig auspiciat per les administracions, ens ve a donar una lliçó de valors. El valor de l'esforç, el valor de la vàlua personal, el contravalor de la necessitat, tot al capdavall queda convertit en una suposada pasta democràtica que es resol per la via d'això, del sorteig. Toca a qui toca, no a qui val ni no a qui ho necessita. I la incertesa pel futur ens retorna a temps inestables i volàtils. Potser no hi ha una altra manera de repartir les coses que el sorteig, però convindran amb mi que ja és una trista pena.
Mekinela mangio da Silvijava palorom Mekinela mangio rom Ai la 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 Ai la 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 la
Què tal, molt bona nit. Són les 9 i 3 minuts i aquest és el Cafè de la República número 262. Del dia com avui de l'any 1997 ens va deixar un senyor xinès que es deia Deng Xiaoping, l'últim que quedava d'aquella cosa de Mao. I avui a un quart de 4 de la tarda a l'Hospital Comarcal de Campdevànol ha nascut un nen que es diu Ricard. Comencem aquest cafè amb un pensament del senyor Ortega i del senyor Gasset, que són els mateixos, eh? A més d'ensenyar, ensenya a dubtar del que has ensenyat. A la Diagonal de Barcelona, un grup de músics aficionats acaben d'organitzar aquí en un banc un concert gratuït, a canvi, això sí, d'una miqueta de públic i d'una miqueta d'aplaudiments, que no costa gaire.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Què tal, Pere Mas? Com anem?
Molt bona nit, senyor... Molt bona nit, senyor Joan Barril.
Sí, molt bona nit. Com has passat el cap de setmana? Tu?
Bé, l'he passat molt adequadament.
Això està bé. No em dius res avui de la meva corbata, eh?
Sí, home, suposo que la portes perquè d'aquí uns minuts entrevistarem el senyor Javier Rojo, president del Senat.
Ah, efectivament, doncs, efectivament, per això, sí,
aquesta senyor. Corbata que darrerament et veig venir molt encorbatat, eh?
No, un parell de vegades.
Que estàs potser seguint les instruccions del conseller
Puigcercós,
sí. Que ara vol que tothom vagi encorbata.
Doncs,
diuen, no sé.
No, això és el que va dir, que això representava dignitat i tot això.
Això ho deia el president Tarradellas, eh?
També. Tu no haguessis estat mai president... Ai, president. President segur
president de la Generalitat encara sóc a temps de sèrie, eh?
Conseller de Tarradellas no haguessis també.
No, això segur que no sé. Home, el Guti, que en Pau descansi, anava sense corbata i fins al final, eh?
Oh, i tant, i tant,
i
tant.
Però tenien grans discussions per aquest tema, el president Tarrellas i el conseller Guti en aquell moment.
Els que tampoc van amb corbata són aquests acusats del judici aquest de l'11M, per això, eh? He vist que anaven amb unes trenques així bastant mones, però en canvi el que va amb toga és el jutge aquest, que és un jutge... Aquest sí que és un jutge estrella, eh? Aquest és un àrbitre que un àrbitre d'elegància.
És un senyor contundent.
Doncs bé, els dos acusats que han declarat avui al judici de l'11M neguen haver estat al pis de Leganés, vaja, aquell que va saltar pels aires, no? Malgrat que la policia hi ha trobat restes genètiques de tots dos. Això no sabem mai com ho fan, però és així. Estem parlant d'Abdelmajid Bouchard i de Basel Galioun, considerats autors materials dels atemptats.
Tots dos neguen la seva participació en els fets de l'11M. Un d'ells, Bouchard, justificava la seva fugida ràpida de Madrid.
¿Por qué huía de la policía?
Cuando vi que había policías alrededor de mi casa, pues pensé que me iban a detener también, ya que muchos árabes decían que los acontecimientos de Madrid pues han sido por culpa de los árabes. No es por miedo a la justicia, sino más bien por los malos tratos, las torturas.
La novetat d'avui, però, la jornada d'avui, però, volíem dir, també incorpora una interessant novetat. Un dels acusats assegura que va haver-hi converses per preparar un càstig a l'estat espanyol per haver anat a la guerra de l'Iraq, tot i que assegura que la idea la va tenir un dels islamistes que va morir al pis de Leganés.
Vaja. Tal com va passar amb el referèndum de l'Estatut de Catalunya, el referèndum de l'Estatut Andalús s'ha convertit en un motiu més de creuament d'acusacions entre PP i PSOE. És a dir, que fa dos dies anaven d'acord, però ara, com que l'abstenció ha estat relativament alta, doncs ara s'ho diuen tot. La culpa la té, clar, la baixíssima participació, més baixa que la de Catalunya.
I per això el secretari d'Organització del PSOE, José Blanco, feia la següent reflexió del paper dels populars.
Primero intentó frenarlo todo lo posible. Luego pidió el sí con la boca pequeña. Y posteriormente trata de aprovecharse deslealmente de la abstención. En realidad, todo el comportamiento del Partido Popular ante las reformas estatutarias está guiada por la incoherencia y por el oportunismo.
El Partit Popular, però, el seu secretari general, Ángel Acebes, veia un únic i claríssim culpable.
Creemos que el presidente del gobierno no tiene motivos ni para felicitar a Chávez, ni mucho menos para felicitarse él mismo. La abstención es un fracaso personal de Zapatero. Fue él quien decidió hacer de las reformas estatutarias uno de los ejes de esta legislatura. Y es a él a quien los ciudadanos han dado masivamente la espalda por segunda vez consecutiva.
Doncs bé, enmig de tota aquesta controvèrsia, estem esperant que el Tribunal Constitucional faci alguna cosa respecte a l'Estatut de Catalunya, tenint en compte, a més, que tot allò que passi amb els articles, diguem-ne així, clònics que té l'Estatut d'Andalusia també es veuran afectats, perquè una cosa és que ara s'hagin posat d'acord, però una altra cosa és el que digui el Tribunal Constitucional. I si tomba algun d'aquests articles de l'Estatut de Catalunya, d'alguna manera queden sense gaire sentit els mateixos articles de l'Estatut d'Andalusia. Però avui hem pogut sentir el president de la Cambra de Comerç de Girona, el senyor Domènec Espadaler. Em diran, bé, molt important és, el senyor Domènec Espadaler, li tenim molt de respecte, i ara una mica més, perquè tot això que ho ha dit en presència del príncep Felip de Borbó.
Aquest clima podria repetir-se si l'Estatut que han aprovat els ciutadans catalans i el Parlament de Catalunya troba nous obstacles. Sabemos que para buscar la proyección de Cataluña y su punto de encuentro con el resto de España, le tendremos siempre como aliado.
I també destaquem de l'actualitat política del dia la proposta que acaba de fer l'alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en una conferència a Barcelona.
Ninguno de los dos tenemos dimensión suficiente para hacer el camino por separado. Deberíamos de juntarnos y constituir un gran eje, un eje vertebrador, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, que se puede convertir en el motor más importante que en estos momentos necesita España y desde luego sustituir la ausencia de liderazgo por parte del Gobierno de la Nación.
Avui tindrem amb nosaltres el president del Senat, el senyor Javier Rojo, amb qui comentarem l'actualitat política del dia, el que passa també a Euskadi, com valora ell la qüestió aquesta del referèndum d'Andalusia. Canviem de qüestió. A Catalunya hi falten metges i, a més, els que ja han estat mal pagats. Així ho diuen els dos primers informes sobre la situació dels metges a Catalunya aprovats pel Consell de la Professió Mèdica.
L'ideal és, primer, nosaltres ser capaços de generar més metges, no perdre metges. No hi hagi metges que se'n vagin del nostre sistema perquè en altres llocs els hi paguen millor. Aquest és un punt important, també. Necessitem que els metges d'aquí se'ls pagui bé perquè això sigui un element, diríem, de no motivació per marxar. I en segon lloc és reordenar el sistema sanitari.
El que parlava era el doctor Miquel Bruguera, que és el president del Col·legi Oficial de Metges. Això és el que deia, que no hi ha motius per marxar, però si ens paguessin més, doncs mira, millor.
Mentrestant, la Conselleria de Salut s'està plantejant estudiar nous models retributius i també concentrar els especialistes als grans hospitals.
El brutal atemptat d'aquesta matinada contra l'únic tren que uneix l'Índia i el Pakistan no dinamitarà les converses de pau entre els dos estats que s'han de reprendre demà. Les màximes autoritats de tots els països han coincidit a llançar aquest missatge contundent després d'un atac que ha fet almenys 67 morts i desenes de ferits.
El primer ministre pakistanès, Shaukat Aziz, s'ha compromès a treballar conjuntament amb l'Índia per aclarir els fets.
Lamentem molt el fet que més de 60 pakistanesos hagin perdut les seves vides i un nombre similar hagin quedat ferits. El Pakistan condemna aquest incident i esperem que les investigacions siguin conduïdes per les autoritats índies juntament amb nosaltres.
Els anglicans podrien tornar a estar sota l'autoritat del Papa de Roma. Segons el diari britànic The Times, catòlics i anglicans estudien refondre's en un sol corrent.
I per això ja hi ha redactada una proposta de 42 pàgines sobre aquest particular que ha estat enviada al Vaticà perquè la vagi valorant.
A partir de les 10 els ampliarem aquesta notícia, ens preguntarem quin és l'origen de la separació entre anglicans i catòlics. I ara anem al mar. Estan refrescant la càrrega del vaixell holandès Oosterdijk. El vaixell emet gasos a conseqüència de la descomposició de les 6.000 tones de fertilitzants que transporta.
Uns gasos que no són tòxics, però sí irritants a les persones, segons explica Salvament Marítim. Per això, perquè per fer aquesta operació, s'ha escollit un punt 6 milles a l'est de la localitat d'Estaca de Bares, a Lugo, amb un vent favorable que no portarà els gasos cap a terra.
Presentada la programació d'una de les cites musicals més importants de Barcelona, el Primavera Sound, que torna a arribar a la ciutat amb noms de luxe. A veure, explica'ns el perquè tu hi aniràs amb això, Pere.
No se sap pas, ja es veurà, però en tot cas hi haurà Patti Smith, Pelican, Dirty Three, Wilco, Los Planetes i els barcelonins Stancil, entre molts altres. El certamen se celebrarà del 31 de maig al 2 de juny al recinte del Fòrum.
No ho preguntarem ara, Francesc Mauri, quin temps farà entre el 31 de maig i el 2 de juny, per veure si plou o no, però sí, com a mínim, què farà demà. Què tal, Francesc? Com anem?
Bé, bona nit. Bona Veig nit. Que m'ho poses més fàcil.
Home, sí, perquè ara així hem de dir-li
el 31 de maig.
Clar, el Pere que porti paraigües el dia que vagi a veure el Dirty Three.
No sé si el Pere està enfadat amb mi, perquè penso que li vaig
remullar
un dinar.
Rebotadíssim.
Ah, sí? Per què? Sí, què li vas dir?
Sí, em penso que tenia un dinar a l'aire lliure.
I... No a l'aire lliure, però calia que no plogués dissabte i va i plou dissabte.
Plou dissabte, però el senyor Murphy ja saps, Pere, que treballa.
Ja.
Sí. Bé, treballa més el senyor Murphy que altres.
Sàpigues...
No, de tota manera continua confiant en els pronòstics perquè continuem en contacte.
Sàpigues, Mauri, que aquí a la finals de maig al Fòrum
sí.
Hi farà molt de vent, perquè sempre fa molt de vent allà, ja t'ho puc dir jo, eh?
No, és una zona ventada i a més amb boires de vegades a la primavera, aquella àrea marítima. Sí.
I demà què?
A veure,
perquè,
demà.
Sí, demà, o sigui, el dissabte ja vam veure que li vam espatllar el dinar amb el Pere, el dia 31 de maig que farà molt vent al Fòrum, però anem a una cosa d'interès general.
Vinga, d'interès general, doncs demà ha de fer sol al matí a gran part de Catalunya. A la tarda també, però hi ha apagadot per núvols prims, aquest sol. I al matí, allà on no hi hagi sol, és que la boira serà present en zones de l'interior. Boira que no ha de persistir fins a la tarda, però sí fins a migdia. I aquesta boira doncs, implicarà en aquests indrets, evidentment, reducció de visibilitat. De cara a les temperatures, doncs, semblants a les d'avui, per tant, força bonança a migdia, tret d'aquests indrets on la boira arrossegui el termòmetre encara al sector més baix durant gran part del dia. De cara a demà passat arriba un front, està molt desgastat, molts núvols, alguna pluja dèbil a la meitat oest de Catalunya i poca cosa més a destacar.
Gràcies, doncs després tornarem a parlar-nos.
Després.
Adéu.
Vinga, adéu-siau.